I em sembla que el web és Fiesta del Cine, perquè és en castellà, el web. Ferran, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia a tots els oients, bon dia, Vicenç.
Perquè la festa pot ser en català, però el web on anar a cercar informació i entrades és en castellà, eh?
Això té una raó de ser, que en realitat la festa del cinema és Fiesta del Cine, perquè és una cosa que està organitzada i patronitzada i empentada per l'Associació Estatal de Distribuïdors, de Productors, etc. Això significa que és un projecte des de Madrid per tot l'Estat, i això significa que pràcticament tot està
centralitzat,
no només centralitzat, sinó decidit i fet, bueno, cosa que d'altra banda no tot lo centralitzat ha de ser dolent, oi? Per exemple, el preu. I, per exemple, una cosa molt important, que podem parlar ara,
només ho apuntem, en parlarem, però...
Sí, que és... com gaudir del preu avantatjós de 2,90.
D'acord. Això és el que ens explicarà en Ferran d'aquí uns moments, però de moment només els diem que la setmana que ve és la festa del cine. 9, 10 i 11 de maig.
Dilluns, dimarts i dimecres.
I dimecres. 2,90 € anar al cine. Però de moment ja es poden quedar amb una màxima. No és això, anar al cine i que cobrin 2,90 €. S'han de fer uns passos previs perquè només paguin 2,90 € per anar al cine. Després ens els expliques, Ferran, però escolta'm, aquí hi ha una mica de tot. Hi ha cineclub, hi ha els escenaris, hi ha la programació habitual que feu.
Molt.
Molt, eh?
Bueno,
molt.
Jo crec que aquesta és una de les coses que ens caracteritzen i que expliquen, home, el nostre èxit. Potser és una paraula que no m'agrada fer servir, però sí el nostre... l'acollida esplèndida que el públic de Sitges té cap a la nostra, cap a aquest projecte.
Uh-huh. Abans fèiem una mica de balanç, ens comentava en Ferran que veritablement aquest 2016 està sent un bon any pel
Cineclub.
Està sent
un bon any. Jo crec que no només per nosaltres, alguns distribuïdors ja ens van comentar que a partir de l'octubre de l'any passat van començar a experimentar una recuperació sensible en els taquillatges,
l'assistència de públic,
etcètera, no? Això s'ha anat mantenint fins ara. També tradicionalment, em sembla que això ho havíem comentat aquí alguna vegada, tradicionalment, des de fa molts anys, el mes de maig, precisament, maig, juny, juliol, sempre han sigut uns mesos de baixa. Segurament el canvi d'hora, això de que
potser ja han passat l'època
de la tarda, és de dia. A més, hi ha també la gent a la primavera ja té ganes de sortir, d'anar a la platja, de seure en una terrassa.
O potser han passat algunes de les grans estrenes.
Sí, és que...
Han passat els Oscars també.
Sí, l'ou a la gallina, perquè hi ha un moment que les grans estrenes ja se les aguanten. O bé per l'estiu, o bé per final d'any, ja de cara a això.
És a dir, que realment que no sabem si és per l'atractiu de l'oferta o per la manca de demanda.
Alguna persona amb molta experiència, molt expert, que també diu, bueno, és que aleshores també hi ha exàmens, també hi ha els estudiants, i bé, per una sèrie de raons. I després hi ha una altra qüestió, que és, que tota pel·lícula, tot producte cinematogràfic és un meló per obrir. Pel·lícules que han anat, que tenen un recorregut de taquillatge als Estats Units o a Europa i arriben aquí i potser tenen a darrere un suport publicitari molt important. Arriben, i quan dic arriben aquí, arriben a Sitges i no és ni més ni menys que una d'altra que no hagi tingut, diríem, tota aquesta genealogia.
Ara ja us passa el que els ha passat a molts exhibidors, no? Que ja poden parlar de sorpreses en positiu i en negatiu. Allò, aquelles estrenes que a vegades potser decepcionen per una expectativa molt alta, i aquelles que sorprenen perquè en principi s'esperava una expectativa més modesta.
Sí, jo crec que el millor que s'ha de fer
és no esperar gran cosa.
No tenir unes expectatives fixes, no? tractar bé el producte, tractar bé l'espectador i bé, doncs ja a partir d'aquí...
D'acord. Enmig doncs d'aquesta oferta, bé. Però, i abans d'anar-nos a posar en la programació, sí que, home, jo no sé si parlar de sorpresa, però el que està clar és que el Cineclub Escenaris...
Ha sigut
quelcom que gairebé diríem que menja part, eh?
Sí, això és, a més, amb un públic fidel... Clar, aquestes retransmissions d'òpera que en aquests moments estem fent des de la Royal Opera House de Londres, des de l'Òpera de París, imminentment des del Liceu, mm-hmm. i des de l'Escala de Milà, realment la primera i la segona i la tercera sessió, de seguida la gent em va donar compte que eren produccions d'un alt nivell, tant escenogràfic com d'artistes, com de talent allà abocat, primeres veus mundials, primers ballarins mundials, i això no cal entendre, no cal ser un expert, perdó qui pot tenir la consciència de que estàs davant, estàs visquent una cosa que d'altra manera no viuries. La gent està engrescada, nosaltres agraïts amb ells, en fi, i cada sessió d'aquestes doncs, bueno, doncs és un petit esdeveniment.
Que no sé si es pot dir d'aquesta manera, però es valora la qualitat perquè no és precisament... Esclar, no és un gran preu, però tampoc és un preu econòmic.
No és un preu econòmic,
i en canvi... Hi ha un públic fidel al ballet, a l'òpera,
escoles de ballet i mares amb nenes, també.
Que estudien ballet.
El ballet, els diuen, mica, va, anem a veure això, i a lo millor si és massa llarg, en un moment determinat, quan és l'hora d'anar a dormir, se'ls haurà de sopar, perquè les criatures també tenen els seus horaris, però han entrat a dalt d'un escenari. Perquè és que és això, estàs a dalt de l'escenari. O sigui, ara t'imagina't que estàs al Liceu, o a l'Òpera de París, o a un d'aquests grans teatres que hem dit. No ho pots veure igual. No ho pots veure igual de bé. Si estàs a les dues o tres primeres files, ho veus malament. Jo vaig tenir l'oportunitat ja fa anys d'estar a la fila 3 del Liceu, bastant centrat, i estava massa a prop, per tant hi havia unes dificultats de visió. Si estàs a partir de la fila 8 cap enrere, llavors ja comences a perdre alguns detalls, i clar, al Liceu, a la fila 8 o a la fila 9 centrada, doncs significa ja un pressupost,
significa important.
Una boca per alimentar cara, no? Aleshores, que amb les càmeres et portin a l'interior, et passegin, et portin el rostre de...
L'expressió del rostre.
De l'expressió, o dels peus, o del grup en un moment determinat, realitzant.
O els músics, etcètera.
Això...
Vet aquí un dels atractius fonamentals.
Amb gran qualitat, per altra part, no? Però clar, no estem veient a un bon tenor. Estem veient a un excepcional tenor. L'última que vam fer Rigoletto és que la gent li queien les llàgrimes.
La propera és un ballet.
És el primer de juny,
sí.
Un ballet nou, o sigui, és un ballet, és una estrena que es fa al Royal Opera House, basada en una partitura encarregada expressament i basada sobre l'obra clàssica de Mary Shelley, Frankenstein. Aleshores,
un ballet de partida.
El primer ballarí de resident de la Royal Opera House fa també el seu debut com a coreògraf en aquest espectacle.
En aquesta producció sobre Frankenstein.
Frankenstein.
En versió ballet, una producció nova de Trinca, nova en estrena.
Ja hem vist alguna mostra de proves d'escenaris,
sí.
I de proves d'escenografia, i em sembla que...
Que no deixarà indiferent.
No, que va.
Que no deixarà indiferent.
En el bon sentit.
En el bon sentit.
No hi ha cap aventura, sinó... Bé, jo crec que serà una altra data important.
11:29, primera proposta del Cineclub. Aquesta està en arribar. Cola, colita, colassa.
Aquest era un país pobre, trist i desgraciat.
Saps la cosa més important que tenim? La memòria.
Todavía.
Colita, no et posis dramàtica,
no,
eh?
No, dramàtica no.
Que no voldré una trama. Tot això que expliquem, ningú ens ho pot entendre.
A la gent la molesta que riguis i et diverteixis. Sembla que la falta de sentit de l'humor sigui una institució. Sembla com si naixéssim amb la corbata posada i ens haguessin abandonat en un cistell a la porta d'un ministeri.
Imagina que tu ets un Rottweiler i que estàs tot el rato penjat dels pantalons del ministre de Cultura, allò, mossegant-li el cul, no? I que de repente t'ensenyen un filete, no? I el Rottweiler fa... i se'n va i se'n passa el filete, no? I deixa el cul del ministre de Cultura. Això no està bé.
Quan hi ha un retrat...
Una pel·lícula així només la pot fer Ventura Pons.
Ventura Pons.
Perquè aquest és un diàleg entre... Jo no sé si hauran conegut... Una de les veus és més coneguda, perquè la veu de Teresa Gimpera ha aparegut tant en els mitjans de comunicació que és prou coneguda. L'altra, la de Colita.
La de Colita, que és... La pel·lícula vol ser això, una repasa vital i professional de la Isabel Esteve, que és el nom amb la que és coneguda Colita, la famosa fotògrafa de la Barcelona, sobretot de la segona meitat del segle XX, però que el propi Ventura Pons també diu homenatge a Barcelona, o de Barcelona, no? Perquè a casa seva està amb les seves amigues de tota la vida. Tu has esmentat la Teresa Gimpera,
sí.
Però hi ha la Maruja Torres, la Núria Feliu, la Rosa Regàs, en fi, Pilar Aymerich, vol dir que entre totes elles fan memòria, pas repassen la seva vida, les seves experiències amb les fotografies, mm-hmm. i amb aquesta època tan apassionant
d'aquella Barcelona, del carrer Tuset
Barcelona,
i d'aquella Barcelona,
sí, d'aquella Barcelona, això dels anys 50, dels anys 60, dels anys 70, 80, en fi, d'aquesta segona meitat. De tota manera, no em vull posar en aquesta tesitura de que qualsevol temps passat va ser millor, que és molt fàcil de caure, però és una pel·lícula, com tu has dit molt bé, només la pot fer un personatge com Ventura Pons. Ventura Pons, avui ho repassava, perquè dic, quantes pel·lícules ha fet aquest home?
Bona pregunta.
25 pel·lícules m'han sortit, potser, o sigui, com a mínim.
I a part...
A cada any. Hi ha pocs anys, exacte, que no hagi estrenat una pel·lícula. És un cas...
Molt
fa
singular.
Fa 3 o 4 anys, el Centre Pompidou li va dedicar una retrospectiva, és a dir, el museu d'art modern i contemporani més important d'Europa, un dels dos més importants, li va dedicar una retrospectiva a aquest personatge singular, jo crec que a la filmografia europea i mundial, perquè quan dius, bueno, un director, un cineasta que faci una pel·lícula cada any, ve el cap Woody Allen,
sí.
Que també, en certa manera, que com deia algú, pobre Woody no té casa, perquè doncs podíem dir el mateix. I a part que ara, amb 70 pocs anys que té Ventura Pons, s'embarca en un projecte tan extraordinari i encara me'l fa més admirable, com és el Cine Texas, revifar el Cine Texas de Barcelona, un cine que ell, bueno, és el que està al darrere, i el Ricardo Almazán són els que estan tirant endavant, i tirant endavant molt bé, un cine que fa cine a 3-4 euros, o sigui que no, en pel·lícules que
sí,
no són recents.
Sí, sí.
Ventura Pons se l'ha d'estimar...
Com deies, Ferran, 70 anys llargs.
70 anys, no sí, massa llargs.
No massa llargs,
que se'ns
però vaja.
Enfadaria si ens sí, escolta, que segur que ens escolta.
Dic llargs en el sentit aquell de que ningú es pensi, com moltes vegades la societat ens fa pensar, que a partir d'uns determinats anys es perden les motivacions.
No,
doncs ve aquí algú que no només no l'ha perduda, sinó que sort que la manté.
Sí, sort que la manté, perquè, sobretot per tots nosaltres.
Perquè pel·lícules com Cola, Colita, Colassa, d'alguna manera, recuperen aquell estudi sociològic històric
sí,
d'una època que va tenir referents molt, molt, molt importants.
I qui pot fer una pel·lícula... Colita és un personatge important dins de la fotografia periodística, en fi... Però diríem, va, vaig a gastar-me els diners a fer una pel·lícula amb la Colita.
Exacte.
I totes aquestes amigues,
sí, sí.
Que no serà sí, cap sí, gran pressupost.
I les filmo...
Però la faig.
I que elles parlin i que diguin
ganes,
el que...
Amb ganes que quedi un document
un
important d'una època. Això, ja només això. Després que en aquests 25 pel·lícules hi hagi alts i baixos, etc, etc, això és el de menys. Això és absolutament el de menys, perquè el que hi ha des de més és una trajectòria, un compromís personal amb un art tan important com és el cinema.
Demà dijous. Avui dijous.
Avui dijous.
Perdó.
Avui dijous. En dues,
cola, colita, colas.
En dues sessions, una a les 8:30, com és tradicional, i una anterior, que no sé si és... Jo crec que és a les 6:30, però qui vagi a les 6, que així no arribaran tard. I bé, i dins de... Deixa'm afegir una cosa. Que aquesta pel·lícula... O sigui, primer vam pensar quina activitat faríem a dins del fotomatch. Fitxa-t'ha. És a dir, hi ha aquesta també tradicional i ben arrelada activitat fotogràfica, que és el fotomatch, i bueno, això de que l'alcina són fotografies ràpides, una darrere l'altra, ens va pensar a dir com hi podem participar, i bé, amb una fotògrafa, no? amb la Colita. Per tant, dins del calendari d'activitats del fotomatch, cola, colita, colassa.
D'acord. Deixem Catalunya, travessem l'oceà i ei, recordin Julia Roberts, que continua fent pel·lícules de caràcter.
Del director de Pretty Woman e Històries de San Valentín.
Hola, Atlanta. ¡Feliz Día de la Madre!
Sandy acaba de separarse.
Su ex se ha vuelto a casar con una preadolescente.
¡Hola, Sandy!
Bradley es un padre en apuros.
¿Precio de unos tampones de algodón orgánico
no,
por...?
No hace falta.
¿Una hija?
Sí, dos.
Yo lo mismo, dos hijos.
Ha sido un placer, Sandy con dos hijos.
Jesse huye de sus padres.
¡Adelante, la puerta está abierta!
¡Sorpresa!
¿Qué haces aquí? Se suponía que estabais en Texas.
Kristen no sabe quién es su madre.
A mí me adoptaron. Y siempre me he preguntado si fue porque no me quería.
Lo que debes hacer es encontrar a tu madre.
¿Tú tienes hijos?
Carrera. Y me tiene ocupada. ¿A quién se lo dedico?
Celebra en familia.
Tengo 16 años, necesito una vida.
Rachel, sal del coche.
El único día...
Que no importa lo que pasara entre nosotras dos, siempre serás mi madre.
Que nos conecta a todos.
Somos lo que el mundo cree que somos.
Una història de tres dones i un home.
Correcte.
Per diguem-ne, per situar-nos.
Tres generacions, també. D'una altra banda, en una comèdia, o almenys en una pel·lícula que té tot l'embolcall de comèdia, fins i tot amb aquest tràiler que hem sentit, aquestes veus fresques i alegres, que en realitat amaguen els conflictes i les dificultats de relació entre pares i fills o mares i filles. Són tres dones. La Julia Roberts, evidentment, és la generació més gran. Una dona, bueno, separada, però amb una vida professional esplèndida, etc. Una altra, la Jennifer Aniston, una altra dels protagonistes, que té dos fills, però s'acaba de separar, i sobretot s'acaba de separar d'aquesta manera tòpica, que l'home s'ha anat amb una noia jove, no? I aleshores, bueno, ha de pair...
O amb una de més jove, vaja.
Sí, exacte, una de jove, exacte, perquè hi ha moltes d'aquestes actrius, bueno, semblen, són joves a la pantalla,
exacte,
però després...
No ho són tant a la vida real.
Ja no ho són tant a la vida real. I després una altra, la tercera protagonista, Kate Hudson, que és una dona que està casada cara als seus pares en secret. Els seus pares no poden saber que està casada, perquè està casada amb un indi, americà, amb un natiu americà, i els seus pares, especialment la seva mare, són terriblement racistes. I vaja, bé, per no absolutament trencar-ho tot, doncs manté aquest matrimoni en silenci. I finalment el tercer home, Jason Sudeikis, que és un home que acaba de quedar vidu, amb dos nens, acaba de perdre, i tots quatre, trobant-se i destrobant-se i creuant-se, és una pel·lícula que això els comentaristes de cine els agrada fer servir aquesta expressió, una pel·lícula coral, no?
Exacte.
Doncs, bé, tots aquests...
Històries creuades.
Sí, històries creuades, dirigida precisament per Gary Marshall, que ha dit així, bueno, però qui és aquest senyor? És el director de Pretty Woman, i també hi ha amb la Julia Roberts ja fa bastants anys,
aquella
pel·lícula que va llançar.
Aquella referència, no? D'emmarcada de Pretty Woman,
sí,
eh?
De Pretty Woman i de Richard Gere. Bé, és una pel·lícula que a més té un títol pel meu gust horrible, Feliz Dia de la Madre, no? Però que coneguem una mica què és el que passa, veiem tot el doble sentit d'aquest Dia de la Madre.
Aquesta és una de les pel·lícules que formarà part del trio de pel·lícules de la Festa del Cinema.
Del trio de pel·lícules de la Festa del Cinema. Perquè en aquest cap de setmana, o sigui, el que és divendres, dissabte i diumenge, espero no desorientar massa els oients, aquest divendres, dissabte i diumenge, diríem, fem la programació regular de cap de setmana amb aquesta pel·lícula, Feliz Dia de la Madre, i una altra, que es diu Altamira.
Aturem-nos aquí, Altamira.
Exacte, aturem-nos aquí.
¿Quién creó el mundo?
Dios creó el mundo.
¿Quién es Dios?
Dios es el creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas.
¡María! Por decirlo así, cuanto más bajamos, más retrocedemos. Cuando excavamos, miramos al pasado. Es un telescopio temporal. ¿María? ¿María?
¡Mira, papá! ¡Mira!
Dios mío. Esas pinturas tienen 10.000 años, quizá más.
Nunca he visto nada igual.
Eso es incluso anterior a Adán y Eva. ¿Cómo es posible?
Es posible que estuviéramos equivocados.
Mira, papá, mira. Quines pintures? Les pintures d'Altamira.
Les pintures d'Altamira, exacte.
El descobriment de les coves d'Altamira.
El descobriment que un arqueòleg càntabre fa de... Bueno, un home aficionat a l'arqueologia, en realitat, Antonio Banderas, fa del... descobreix en una cova, en un lloc bueno, amagat, les grans pintures, les impressionants pintures prehistòriques d'Altamira. El que passa que la pel·lícula el que relata és tot el rebuig que va experimentar en aquells moments aquesta situació, sobretot per l'Església Catòlica i algun familiar del propi personatge, Marcelino.
De Marcelino, l'estudiós de les coves, vaja.
Que el descobridor, perquè l'existència d'una... És a dir, la creació que la Bíblia explica entrava en contradicció. Clar, ara això és una cosa... L'Església Catòlica, la reacció de l'Església Catòlica, la reacció de alguns dels familiars del personatge, diríem, allò que tradicionalment hem anomenat com a beates, sí, de l'època. Clar, això ara sembla que no pugui hagués sigut.
Estem al 1868, eh? O sigui sí, que per tant, allò que deia en Ferran ara costa d'entendre això.
Tard, un pèl més tard, en concret, que 1870 i algo, perquè és important, perquè moltes vegades es diu una xifra, una data, i ja no se'n torna a parlar. Aviam, acaba de desaparèixer, de caure per si sola la Primera República. I acaba d'establir-se la restauració borbònica amb Alfons XII. S'acaba d'establir el sistema de partits de la restauració, el Partit Conservador i el Partit Liberal, que es tornen, a més d'acord, falsificant les eleccions. És a dir, tot el sistema polític canovista, de Cánovas del Castillo, polític molt important del segle XIX, i és, jo crec que és a qui es deu molt dels problemes presents del país. Home, no es tracta de fer valoracions, simplement es tracta de donar dades.
De contextualitzar.
La Fundació d'Estudis que va fer el Partit Popular en el seu primer moment, que va a Fundació d'Estudis Polítics, es deia Fundació Antonio Cánovas del Castillo. El Partit Liberal de Sagasta, on ell va impulsar el sufragi universal, el gran impulsor del sufragi universal, quan les eleccions estaven totalment manipulades i controlades pels propis dirigents del Partit Conservador i del Partit Liberal en aquells moments. Bé, és en aquest context, a més amb el pilar que significa l'Església Catòlica Espanyola de 1870 i pico, on ja s'ha de situar aquesta pel·lícula enormement interessant. Una pel·lícula que el que xoca és quan veure-la en versió original, xoca l'Antonio Banderas i els arqueòlegs espanyols i la gent de Cantàbria.
Em sembla que sé què em diràs.
Sí, digues.
El doblatge?
parlant en anglès, si és versió original, perquè és una pel·lícula anglesa.
D'acord. És que fins i tot el doblatge dona aquella sensació que escoltem actors americans doblats, eh?
Sí, sí, és que és, és una pel·lícula doblada, no és una pel·lícula parlada en castellà.
Entesos,
és a dir... És una pel·lícula doblada, eh? I clar, nosaltres, com tenim parar habitualment, la fem la versió doblada, però la versió original també, i aleshores, bé, la versió original és que tothom a Cantàbria, d'aquells paisatges magnífics, em sembla que es diguin Irlanda, no?
D'acord.
Parlen...
Però fent abstracció d'això, els paisatges que apareixen a la pel·lícula, com poden vostès pensar, Santillana del Mar, l'entorn, vaja, en fi,
paisatge...
és una postal contínua, eh?
Exacte. Una petita, un petit detall.
Vinga.
A la música, bueno, està feta per una senyora, Evelyn Glennie, i per un altre senyor, que no és pràcticament surt molt amagat en els crèdits, que potser alguns dels oients coneixen. Un senyor que es diu Mark Knopfler. És a dir, el...
Tan amagat surt?
Sí, sí, sí.
El líder de Dire Straits, tan amagat surt.
Sí, que ell ha fet, té una carrera com a
compositor.
Com a compositor de bandes sonores, eh? I algunes d'elles s'han popularitzat molt. Doncs bé, el compositor de la música surt com a Evelyn Glennie, però, i Mark Knopfler evidentment surt, però no és el que està...
No a primera fila,
No a primera fila, bueno, perquè... no sabem les raons, això no podem entrar.
Festa
una pel·lícula interessant. Una
pel·lícula... Festa del Cine, pel·lícula número 1, Feliz Dia de la Madre, pel·lícula número 2, Altamira, pel·lícula número 3. No hem trobat el tràiler original, però la pel·lícula parla de l'home que va fer això.
Hay habitación.
Tenemos 12 habitaciones. Y además las 12 vacías. Bueno, el colchón es bastante blando y el...
¿El cuarto de baño?
Sí. Ese chico vive como un ermitaño. Aquel negocio va mal desde hace 10 años.
Está Marion aquí.
¿Ocurre algo? ¿Marion está en algún apuro?
Se fue de casa el viernes y desde entonces no he sabido nada de ella.
Me llamo Arbogast, soy detective privado. Busco a una persona desaparecida.
L'home que hi ha darrere Psicosis és el protagonista d'aquesta pel·lícula que evoca una entrevista històrica pels que, vaja, pels que estimen el cinema. Hitchcock Truffaut.
Hitchcock Truffaut. És a dir, l'any 62... François Truffaut i Claude Chabrol es van, que en aquells moments treballaven a Cahiers de Cinéma, la revista mítica, revista francesa, aprofitant que Hitchcock estava fent unes feines de postproducció a París, a França, el van anar a trobar per proposar-li una entrevista llarga. Hitchcock molt amablement va acceptar, ells se'n van anar cap a Los Angeles, es van tancar tots tres en una habitació dels Estudis Universal, dels mítics Estudis Universals, i allà van filmar 50 hores de xerrada amb Hitchcock. D'aquí en va sortir un llibre que el va signar, finalment el va signar només Truffaut, el cine segon
Hitchcock.
És un llibre...
Un missal, vaja.
Sí, però és un llibre que qui no l'hagi, que el busqui, que el trobarà, perquè això es va publicar a França l'any 66.
Aquí
l'any
74
eh? Va publicar l'Aliança Editorial, que és el llibre de bolsillo. I després l'ha reeditat, jo crec que...
Sí, sí, es pot trobar fàcilment. Sí, es pot trobar fàcilment.
Que és, molt baix preu.
Que és simplement el recull sintètic d'aquestes 50 hores d'entrevista.
D'aquestes converses. Jo, a tothom que s'estigui escoltant, no és que li recomani que el llegeixi si li agrada el cine, és que encara que, bueno, no
li digui gran cosa,
doncs que el regali a nets que els agradin els videojocs, que els agradin, que estiguin ficats en tota aquesta fascinació o addicció a les pantalletes, doncs Escolta'm, nen, llegeix-te aquest llibre, si no, no vindràs més a dinar a casa, li digui la iaia, perquè és un llibre esplèndid, àgil, agilíssim, ple d'anècdotes, ple de grans reflexions.
I com que qui més qui menys, alguna pel·lícula de Hitchcock ha vist,
sí, clar,
sigui La ventana indiscreta, sí, sigui Psicosis, sí, sigui Con la muerte de los talones, sigui, jo què sé, sigui Marnie la ladrona, sigui Los pájaros, qualsevol d'aquestes els pot servir perquè el llibre s'acosta, sí, sobretot a les dels 60 ja d'una forma, i a la part final de la filmografia de Hitchcock no, hi ha Frenesí una miqueta, però poca cosa hi ha, però en canvi totes les pel·lícules, bé, des de l'arribada a Amèrica,
sí,
i tota Recuerda, Rebeca,
recordo Encadenados... Així, per sobre, una cosa que explica que ell va començar, ell és anglès i va començar a Anglaterra, fent com a grafista, fent aquells títols que havia entremig de les escenes,
exacte,
del cine mut.
Els rètols de les pel·lícules,
exacte,
mudes.
Exacte, els rètols de les pel·lícules mudes. I llavors ell explica, diu, si la pel·lícula no es acabava de convèncer, clar, tenies un avantatge, que com que no senties perquè els actors i les actrius feien ganyotes o obrien i tancava la boca, canviaves tots els títols, i d'una pel·lícula que era una mediocritat en podies fer una comèdia o podies fer una pel·lícula de riure, no? Perquè t'inventaves un altre guió, i clar, Trifó, quan sentia això, doncs se li obrien uns ulls com a plats. Eh?
Quin és el secret d'aquesta pel·lícula? Doncs que un director, bàsicament inspirat en aquesta trobada entre Hitchcock i Trufó i el llibre, ha vestit una recreació del que hagués pogut ser aquella llarga, sí, sessió d'entrevistes.
Sí,
no?
A partir de les gravacions, amb les veus pròpies, doncs, bé, el director, a més, director documentalista Ken Jones, però després és que és molt interessant que surten, perquè clar, hi ha molts altres directors que parlen de com Hitchcock, perquè vaja, Hitchcock va canviar el cine, és a dir, no és que el canviés de dalt a baix, però Hitchcock, evidentment, el cine després de Hitchcock és diferent quan el Hitchcock el va agafar, no? Va començar a treballar. Llavors, Martin Scorsese, David Fincher, Steven Spielberg, Wes Anderson, Kiyoshi Kurosawa, en fi,
Ho han escoltat bé, el director de Seven parla de Hitchcock,
sí, sí, exacte,
per aquells que diuen Seven, que sí, la tenim també,
exacte,
a la capçalera,
Richard Linklater, doncs, The Boyhood, en fi,
per tant, alguns dels grans directors actuals, sí, i Scorsese,
no,
perquè
no
sempre l'ha seguit,
no crec que hi hagi cap director que no, veient les pel·lícules de Hitchcock, veient-les moltes vegades, perquè els directors miren molt el cine, i sobretot el cine clàssic, per no repetir coses ja fetes, o precisament per adaptar, o per, no, per copiar, sinó per inspirar-se, no hi ha cap director que no hagi fet coses a partir d'alguna cosa que ha vist de Hitchcock.
D'acord. Doncs, dites les tres pel·lícules que formen part de la festa del cinema, que són Feliz Día de la Madre, Altamira i Hitchcock, Trufó, què s'ha de fer per aconseguir una entrada per anar a la festa del cinema i, per tant, per anar al cinema per 2,90 €?
Sí, tu abans has citat
un web.
Una pàgina web que es diu fiestadelcine.com. Si això en un moment determinat un no recorda exactament, doncs pot entrar a la pàgina web nostra o a Facebook nostre, sinó Club Sitges.
I trobaran l'enllaç allà.
Allà troben l'enllaç. Llavors allà s'han de registrar i s'han d'imprimir aquest enregistrament.
D'acord.
I aleshores ha de venir a la taquilla amb el paperet.
D'acord.
Per què tota aquesta complicació?
S'ho han d'imprimir tantes vegades com vulguin anar al cine, Ferran?
Jo crec que sí.
D'acord.
Jo
és a dir,
sí,
per cada sessió, eh?
Sí.
Una impressió,
sí,
per cada
una
sessió.
Una impressió per cada sessió. Perquè abans hem dit que, primer, aquest sistema a nosaltres ens fa una mica de por, perquè una part del nostre públic, bueno, és un públic que hi ha això de la informàtica, potser l'agafen gran, li fa més mandra, però jo crec que, bé, tampoc és tan complicat.
Perquè hi ha una forma alternativa a fer-ho per web? No.
No, és per fer-ho per web.
D'acord.
Entre altres coses, perquè es tracta de que els distribuïdors, els productors, tots aquells que en realitat
D'acord.
Fan possible
D'acord.
La festa del cine.
Així ho poden tenir comptabilitzat des del primer a l'últim.
No? I que, si nosaltres els hi diem tants espectadors, i que aquí n'hi ha menys o més. O sigui, no, ells volen també, també per una qüestió no només d'aquesta, sinó fonamentalment una qüestió estadística. Perquè, clar, aquest, el cine surt a 2,90, d'aquest 2,90 li descomptes el 21%, significa que el cine surt, es paga a 2,40. Bé, està clar que els distribuïdors estan renunciant a uns guanys.
Està clar.
Però la seva idea és la promoció del cine, l'estímul de la recuperació de la visita de l'espectador.
Mm-hmm. Per tant, ja ho saben, fiestadelcine.com.
Fiestadelcine.com.
S'han de registrar, els envien registrar. Aleshores unes instruccions pel seu correu electrònic,
sí.
I han de seguir aquestes instruccions, i anar cap al...
I si ho consideren complicat, doncs que li diguin amb el
Exacte.
Fill, amb el marit, a la dona,
fes-m'ho tu,
al
totes
net,
aquelles
a la
coses.
Neta, fes-me això, perquè vull anar al cine, a 2,90.
Però recordar, 9, 10 i 11,
9, 10 i 11
de maig.
De maig. Dilluns, dimarts i dimecres.
I aquestes són les pel·lícules, en el cas del Cineclub, que participen d'aquesta, sí. d'aquesta promoció.
Feliz Dia de la Madre i Altamira, que també les fem divendres, dissabte i diumenge. I Hitchcock Truffaut, que ens va semblar que era una, quina pel·lícula millor en aquests moments per celebrar la festa del cine, uh-huh. que amb un mestre del cine, amb dos mestres del cine.
I ens apuntem encara en aquests 5 minuts que ens queden, una, La Passió de Port Talbot, que serà la pel·lícula del Cineclub del,
del
dijous
del
de la setmana
dijous,
que ve.
Del dijous que ve. Bé, una pel·lícula apocalíptica, és a dir, Port Talbot és una població que està presa i ocupada per una organització autoritària que controla la ciutat i que persegueix tot el dissidents,
sí.
explotant els recursos materials, etc, etc. Aleshores, hi ha un personatge que s'erigeix gairebé sense voler en un
líder
resistent.
En un líder resistent.
I aleshores hi ha una transposició de la passió de Jesucrist amb la passió de Port Talbot. És a dir, hi ha una... O sigui, això de la passió no és simplement fer referència a un sentiment profund, sinó que també hi ha... Això
sí,
en origen
acaba...
era una versió teatral, era una
obra teatral.
Una obra teatral, i és en versió... O sigui que també
sí, que la pel·lícula acaba sent una metàfora de...
Sí, totalment, totalment. Una metàfora contemporània.
De la passió de Crist.
Sí, de la passió de Crist, o una transposició no? a determinades situacions reals.
D'acord.
Actualment.
La passió de Port Talbot, i no ens agradaria acabar...
Sense Trumbo.
Vinga, Trumbo.
Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor.
Hablas como un radical, pero vives como un rico.
Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. ¿Dónde he de firmar?
¿Eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista?
És aquí on hi ha la clau. És o ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista?
La cèlebre caça de bruixes
del senador McCarthy.
Exacte, del senador McCarthy.
I l'home que acabava, vaja, que anava per ser un dels grans guionistes...
Ho era en aquells moments.
Però es va haver de revestir d'incògnit, gairebé.
No es va haver de revestir, obligatòriament. Li van prohibir treballar. Era un home que era el guionista millor pagat de la indústria del cine en aquells moments.
I vinga pseudònims, i vinga pseudònims.
I Dalton Trumbo. I que aleshores només va poder treballar d'amagat, de negre, sense pseudònim, és a dir, treballant per altres,
sí, sí.
I en alguns moments amb pseudònim. Bé, aquí,
durant
aquí,
uns anys,
Durant uns anys.
Perquè després ja...
Espartaco, Vacaciones
Exacte.
En Roma...
Això ja...
Ja era l'última època.
Espartaco ja va sortir d'Alton Trumbo.
A Exodus de l'Otto Preminger ja pogué firmar una altra vegada, però bueno, ell va quedar al marginat entre 1947 i 1960.
Marcat absolutament.
Durant 13 anys. Una molt bona recreació del personatge, sobretot del personatge, que era un personatge
singular,
trobatit, sí, un personatge
singular.
És una gran pel·lícula, és una de les bones pel·lícules que es basa sobretot en els dos grans protagonistes, d'una banda Bryan Cranston, que és el que fa que és un personatge, un carmel per tot actor, i Helen Mirren, la gran actriu, que també fa un personatge precisament a l'altre bàndol, com l'ajudant de McCarthy.
Doncs una altra de les pel·lícules que serveix per col·locar-nos en un període històric determinat, que ara sembla lluny,
sí,
però de quan Amèrica assenyalava els artistes i els deia, tu, comunista...
Encara hi ha països, eh?
I
no massa lluny d'aquí, eh? Europa, on es persegueix i es criminalitzen els periodistes, els guionistes, els cineastes, etc.
Doncs Trumbo és una molt bona reflexió, sobre aquells moments en què l'humanitat ha anat assenyalant-se una als altres.
Bé, dimecres 18 el ballet en directe, Frankenstein, i el dijous 19, dia dels museus, el gran museu. El Museu de Viena. Aviam, tindrem oportunitat de parlar-ne.
Ferran,
gràcies a tots i fins aviat.
Tot això és el que hi ha en el Cine Club per als propers dies. Demà hi tornem a les 9, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.